Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest primer diumenge de juny, començam una setmana més el programa Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Urbón i Antoni Fullana.
En aquests propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
La setmana passada va estar plena d'activitats, assemblees, pastoral de la salut, festa de Maria Auxiliadora. Es nota que es trobàvem a la recta final del curs, unes activitats que no decauen i de les que ara els informarem.
Començam, idò, ara, escoltant el comentari de mossèn Josep Sastre.
Entre Donald Trump i el papa Francesc, una entrevista delicada. Aquest mes de maig, Donald Trump visitava el papa Francesc. Certament les coses havien començat malament entre el president dels Estats Units i el papa. Aquest darrer, en plena campanya de les primàries republicanes, havia dit sobre el projecte del candidat del Sau Mur a la frontera mexicana que aquell qui vol construir murs i no ponts no és cristià. A l'avió que el portava a Fàtima el 13 de maig, el papa contestava la pregunta dels periodistes sobre Trump. Jo no faig mai un judici sobre una persona sense haver-lo escoltat. Trump sap prou bé que ha de manejar l'opinió dels catòlics. Els bisbes americans que saludaren els seus compromisos pro vida, tot oposant-se a la política migratòria, convenceren el president d'efectuar aquesta etapa romana per no donar l'impressió als catòlics americans molt adherits al papat que batria ferro fred en Francesc. Aquest, anant a Fàtima, deia també als periodistes: jo diré el que jo penso, ell dirà el que ell pensa, sempre hi ha portes que no són tancades, cal cercar les portes que són com a mínim un poc obertes per entrar i parlar de coses comuns i anar endavant, pas a pas. No ha transcendit el contingut de l'entrevista d'una mitja hora, però segur que deuríem parlar de la qüestió dels emigrants, sobre la qual l'Església americana és molt compromesa. Igualment deuríem parlar de l'ecologia i sobre l'encíclica Laudato Si, quan Trump és climoscèptic i que sembla voler sortir de l'acord de París sobre el clima. Gent del petroli havia dit a Trump que el papa havia escrit una encíclica romàntica sobre la natura, però de romàntica no en té res. A la revista Forbes s'havia atacat a Francesc perquè deien que s'havia aliat amb l'extrema esquerra i haver-se apuntat a una ideologia que fa els individus menys lliures i més pobres. Deuríem parlar de la pau? El papa Francesc al Caire, a final d'abril, en la seva visita a Egipte, on els cristians continuen sent assassinats, recordava la necessitat de bloquejar els fluxos de doblers i d'armes vers aquells que fomenten la violència. Els 110.000 milions de dòlars d'armament signats per Donald Trump a l'Aràbia Saudita, que s'afegeixen als 115.000 milions donats pel president Obama, contradiuen aquest esperit papal. I és que l'apel és l'apel, vull dir, el dòlar és el dòlar, vedell d'or de tots els temps, els qui s'hi sacrifiquen vides, salut, família. Només que Donald Trump arribi a llegir un dels tres documents que el papa Francesc li regalà, trobarà a la Laudato Si perles com aquestes, que segurament no entren dins del cap del president. El canvi climàtic és un problema global en grans dimensions ambientals, socials, econòmiques, distributives i polítiques, i planteja un dels principals desafiaments actuals per a la humanitat. Els pitjors impactes probablement recauran en les pròximes dècades sobre els països en desenvolupament. Molts pobres viuen en llocs particularment afectats pels fenòmens relacionats amb l'escalfament i els seus mitjans de subsistència depenen fortament de les reserves naturals i dels serveis ecosistèmics com l'agricultura, la pesca i els recursos forestals. No tenen altres activitats financeres ni altres recursos que els permetin adaptar-se als impactes climàtics o fer front a situacions catastròfiques. Lamentablement, hi ha una general indiferència davant aquestes estratègies, continua dient el Papa. La falta de reaccions davant d'aquests drames dels nostres germans i germanes és un signe de la pèrdua d'aquest sentit de responsabilitat pels nostres semblants sobre el qual es funda tota societat civil. Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en mascarar els problemes i amagar els símptomes, mirant només de reduir alguns impactes negatius del canvi climàtic.
Tot seguit els hi anem a explicar unes activitats que s'han duit a terme els dies passats. I començam per explicar-los, primer de tot, la trobada pastoral de la salut.
Amb el lema Salut per tu, salut per la teva casa, el Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut va celebrar el diumenge dia 21 de maig la trobada anual amb motiu d'aquesta jornada que es celebra sempre el sisè diumenge de Pasqua. La trobada es va dur a terme al Santuari de la Mare Déu del Toro i es va iniciar amb una presentació per part del delegat de Pastoral de la Salut, mossèn Cristòfol Vidal. Acte seguit, el bisbe va presidir la celebració de l'Eucaristia, en la qual va pronunciar l'homilia de la que n'hem estret aquestes paraules.
La campanya d'aquest any, que té com a tema Pastoral de la Salut i Ecologia Integral, vol ser una crida a prevenir la malaltia. Es convida, d'una banda, a tenir cura de l'entorn en què vivim i, d'altra, a estar a prop dels germans malalts. Com ha escrit el Papa, és precís tornar a sentir que ens necessitem els uns als altres, que tenim una responsabilitat pels altres i pel món. A la Jornada Mundial del Malalt podem trobar una nova motivació per col·laborar en la difusió d'una cultura respectuosa de la vida, la salut i el medi ambient.
Acabada la missa, la Coral Resol, que està integrada a l'Associació Democràtica de Jubilats de Ciutadella, va oferir un sentit concert amb un variat programa de conegudes cançons.
La jornada de formació per a preparadors del matrimoni.
El passat dissabte, 13 de maig, va tenir lloc al Toro una jornada de formació organitzada pel Secretariat de Pastoral Familiar, adreçada als preparadors del sagrament del matrimoni. La xerrada de Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i administrador apostòlic de Mallorca sobre l'Amoris Laetitia, va donar peu al diàleg i a la reflexió dels participants. Cal una renovació profunda en aquest canvi d'època, per tal de poder acompanyar, discernir i integrar millor les parelles a la llum de l'Evangeli. Va concloure la trobada amb un dinar de germanor amb l'assistència del nostre bisbe Francesc.
Amb motiu de la Jornada Mundial de Mitjans de Comunicació, van tenir una trobada amb el senyor bisbe.
En la primera trobada amb els periodistes de l'illa, convocada amb motiu d'aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que es va celebrar la setmana passada al Santuari del Mar Déu del Toro, el bisbe de Menorca es va expressar en claretat al assenyalar que no tenc nostàlgia d'un temps passat amb una església que era omnipresent. El que hem de fer és acceptar que estem en minoria. Hem de ser constructius i infondre esperança i valors cristians en aquesta nostra Menorca des de l'Evangeli, donant continuïtat al treball viu que he trobat a les parròquies i en els sacerdots molt il·lusionats i esforçats. La trobada amb els periodistes va tenir lloc exactament 139 dies després de l'ordenació episcopal de mossèn senyor Francesc Conesa, que també va manifestar: «Vaig descobrint a Menorca una religiositat viva i una església en gran arrelament». A la trobada, el bisbe va fer una breu presentació del document publicat a motiu de la Jornada dels Mitjans de Comunicació. Amb aquestes paraules va resumir el document del Papa.
Perquè ara ve Manchester i vindran les coses, però sí que junts podem caminar a millor, en esperança. El Papa diu al final una cosa molt polida, diu: l'esperança és la més humil de les virtuts, perquè roman amagada en els plecs de la vida, però és similar al llevat que va fermentar tota la massa. Jo crec que sí, és així. Em recordava també això, Charles Peguy, també, que té un poema de l'esperança molt polit, també, que parla de l'esperança, que és la més petita de totes les virtuts.
Perquè no es perdin cap de les poques activitats que els explicarem, perquè ja és activitat per enguany, els anem a explicar el que tenim previst per l'agenda d'aquests dies. Consell Diocesà de Pastoral.
El bisbe de Menorca constituirà oficialment el Consell Diocesà de Pastoral després de que s'hagin fet els diferents nomenaments de representants arxipastrals i de les delegacions. La reunió està prevista per el proper dissabte, 10 de juny, a les 11 del matí, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Y ahora tenemos comentario del obispo Francesc.
Queridos diocesanos, una de las imágenes más expresivas con las que la Sagrada Escritura habla del Espíritu Santo es la del fuego. Para describir la llegada del Espíritu, el libro de los Hechos dice que los discípulos vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Así en Pentecostés se cumplía lo que había ocurrido en el Sinaí, cuando Dios selló su pacto con Israel y todo el monte humeaba porque Dios había descendido sobre él en forma de fuego. El Espíritu descendió sobre los discípulos y encendió en ellos un nuevo ardor de Dios que les condujo a propagar esa llama por todos los rincones de la tierra. Dios quiere con su fuego renovar la faz de la tierra, pero el fuego de Dios no es el de las guerras o las bombas. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, es como el de la zarza que arde sin consumirse. Es llama que arde, pero no destruye. Más aún, ardiendo, hace emerger la mejor parte del hombre, su parte más verdadera. El fuego de Dios es el fuego del amor. Con ese fuego quería Jesús prender toda la tierra. He venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. El fuego del Espíritu tiene además la capacidad de transformar el corazón del hombre, de llenar el vacío del hombre y sanar su espíritu. Es fuego, dice una secuencia, que infunde calor de vida en el hielo. No debemos temer que ese fuego nos queme, que destruya la escoria que corrompe nuestra relación con Dios y con los demás. Conviene dejar que la gracia y la presencia del Espíritu nos transformen y santifiquen. El Espíritu Santo es fuego que caldea el corazón y enciende en él el deseo de Dios. Hace que arde el corazón en la pasión por Dios. Vale la pena que ese fuego abrasador toque nuestra vida. En la tradición espiritual son abundantes las referencias al Espíritu como fuego. El himno Veni Creator, compuesto en el siglo IX, pide al Espíritu Santo que encienda con su luz nuestros sentidos. Hay un autor bizantino, Simeón el Nuevo Teólogo, que se refiere constantemente al Espíritu como fuego que hace arder el corazón y lo purifica, conduciéndolo a acrecentar el deseo de Dios. Y entonces, dice, el hombre es devorado y consumido por el fuego hacia la llama de su deseo más divino. Y el gran místico castellano San Juan de la Cruz tiene un poema precioso que comienza invocando al Espíritu Santo. Dice: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en su más profundo centro. Nuestro Dios es fuego que hace arder el corazón, es espíritu que quema las impurezas y transforma. Repitamos en estos días: Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia y enciende en nosotros la llama de tu amor. Haz que arda Dios en nuestro corazón y que esa llama viva se propague por todo el mundo.
I això és tot. Bon dia i bona jornada de Pentecosta.
Molt bona setmana per tothom.
I molt bon diumenge.